Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 12 de febrer del 2020. Avui és el dia de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona i cotitular de la Catedral de Barcelona. I això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dins el PlaSecCat, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic a Catalunya, hi ha fins a 39 municipis, molts dels quals no tenen cap botó, clau o normativa d'ús de quan i com fer sonar la sirena. Tot i que Protecció Civil assegura que moltes de les poblacions poden usar la sirena de forma unilateral, molts alcaldes de la zona es senten o bé desemparats o bé amb una responsabilitat que no els pertoca. Mentre el debat just després de l'incendi a la Petroquímica de Tarragona era si el sistema de sirenes era el més adequat al segle XXI, ara el debat s'ha transformat i sembla ser que és més urgent del que semblava. La preparació sobre què fer i com fer-ho. Estem parlant de petroquímiques o de nuclears en aquest país i d'un sistema d'alarmes que no funciona. Estem parlant de que si en passés una de grossa, les poblacions properes viurien un caos considerable dins d'un perill considerable. Que el tant percent de risc de que passi alguna cosa és molt baix, ja està bé. Però aquest no és el debat. El debat, la queixa, la responsabilitat, és com cuidar dels ciutadans i de tots nosaltres. Perquè si no en sabem o no ens podem cuidar ni d'allò que construïm, tenim un greu problema que s'hauria de solucionar demà mateix.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:02, avui el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Avui és Santa Eulàlia, la ben parlada, la patrona de Barcelona. Des de fa 50 anys se celebra un agermanament entre la parròquia de Santa Eulàlia de Montpellier a l'Occitània, al sud de França, on es venera també una part del seu cos, i el santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina, a Barcelona, prop de la parròquia d'aquest mateix nom. Devots de la Santa de França i de Catalunya viatgen de l'un a l'altre lloc, celebren junts la seva fe, s'intercanvien presents, participen d'actes culturals i així enforteixen els seus lligams d'amistat. Som pelegrins de l'amistat, som itinerants. Les relacions entre cultures i les diverses expressions de la fe ens enforteixen, ens enriqueixen i ens obren horitzons. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen a les 8 del matí. Salutacions de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. Xavier Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Berta Saganella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical d'aquest programa i de Ràdio Estel, i a la codirecció d'aquest programa, com sempre, Mercè Raga. Bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Vinga, va, comencem a fer-nos preguntes, perquè un dia com avui el protagonista no en podia ser un altre.
Bernie Sanders, que ha guanyat a l'estat de New Hampshire, als Estats Units, encapçala de moment la llista de candidats per presentar-se com a presidenciable per les properes eleccions a Nord-Amèrica. Així, Sanders li ha tret la primera posició a Pete Buttigieg, tot i que es preveuen unes primàries molt disputades.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 14 graus, Lleida, 6 graus, Girona, 10 graus, Tarragona, 12 i Andorra, 3 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
d'Irlanda, on la situació, Joan, política s'ha tornat inestable per la pèrdua de diputats de Fianna Fáil, el partit centrista que ha perdut 6 representants, i la pujada del partit republicà Sinn Féin, que n'ha guanyat 14. En parlarem de tot plegat avui amb el politòleg Guillem Porcells. Un dia en què també ens volem fixar en les eleccions tant del País Basc com a Galícia, el proper 5 d'abril. com està el panorama polític? Què és el que ens poden esperar? En parlarem amb el professor de Ciències Polítiques, Xavier Torrents. A les 9, com cada dimecres, ens visita per comentar tota l'actualitat el jurista i professor de l'ISCRE, Paolo Gibrotto. A 9:45 ens volem fer ressò de la creació de la comissió que han fet els maristes per abordar la qüestió dels abusos sexuals. Ho comentarem amb Lluís Serra. I, per últim, descobrirem, Joan, la Fundació Andròmines.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Sens dubte. Més baixes al Mobile World Congress. Divendres es reuneix l'organització que mobilitza el Congrés per decidir, Joan, si es cancela o no aquesta proposta. També serà notícia avui que la jutgessa de Manresa ha autoritzat el permís a Jordi Cuixart de 72 hores. D'aquesta manera, la decisió de la jutgessa va en contra del que havia dictaminat la Fiscalia i també que el Congrés dels Diputats ha acceptat tramitar la llei de l'eutanàsia.
I avui és el dia de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona. La tradició apunta que en el seu dia plora, és a dir, que hi ha pluja, perquè ja no és la patrona. Aquest any podran caure, res, quatre gotes, per no trencar la tradició. Això sí, aquest any a Ràdio Estel, sau, canta Laia.
S'acaba el món. Vols canviar la teva història i digue'm que no. Tot el que es diu en paraules pot semblar-te un desert. Pren el vent de matinada com ho fa un ocell. Com fa un ocell. Tu preguntes en silenci. En què faig jo aquí?
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de les 8 del matí i a aquesta hora, com sempre, encetem el programa amb la informació més destacada que passa pel Mobile, que està en perill pel coronavirus, Mercè.
Sí, ja hi ha més de 20 renúncies per temor a l'epidèmia. La xifra decidirà, la fira decidirà divendres si obre o no després de les noves baixes de AT&T, que és, Joan, el major proveïdor de serveis telefònics locals i de llarga distància dels Estats Units. També Facebook ha dit que no vindria. El gegant de comerç electrònic japonès Rakuten és una de les últimes baixes, Intel i McAfee. Les institucions i els agents socials han fet una crida però comuna, la calma, calma. L'OMS ha batejat, per cert, oficialment el nou coronavirus amb el nom de Covid-19. que qualifica d'amenaça molt greu i d'enemic número 1. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també manté que les restriccions de viatges o d'intercanvis comercials de moment no són necessàries, i hem de dir també que al voltant d'aquest tema que la consellera de Salut, Alba Vergés, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, compareixeran avui per abordar l'evolució del coronavirus pel que fa a casa nostra.
D'altra banda, la incubació del coronavirus pot arribar a 24 dies i no a 14, segons un estudi.
Ho assegura un estudi fet a la Xina, que també qüestiona, Joan, la febre com la millor manera de diagnosticar la malaltia.
La jutgessa autoritza el permís a Jordi Cuixart.
Contradiu d'aquesta manera l'opinió de la Fiscalia, que s'havia oposat a la sortida. Hem de dir que la jutgessa de Manresa argumenta que el temps a presó no té per objectiu canviar la ideologia de ningú.
Bernie Sanders guanya de nou a New Hampshire, seguit de prop de Buttigieg.
Amb el 85% del recompte, el més jove de la cursa manté l'empenta en un segon lloc, mentre pesos passants com ara Warren o Biden queden en quarta i cinquena plaça.
El Congrés dels Diputats ha acceptat tramitar la llei de l'eutanàsia.
El govern espanyol ha presentat la proposta a Joan ahir, ho va fer, de llei sobre la despenalització i regulació de l'eutanàsia, que després de dos intents sí que ha tingut els suports necessaris pel reconeixement d'aquest nou dret a una mort digna, malgrat el rebuig de Vox i el Partit Popular. Hem de dir que el debat del Congrés d'ahir va ser bastant crispat. Pablo Iglesias va demanar explicacions al diputat que va recriminar Pablo Echenique de Podemos, que fos ell qui defensés la llei de mort digna, que era repugnant. En aquest tuit, Iglesias ha exigit, en un tuit, Pablo Iglesias va exigir que qui hagi estat, que doni la cara i demani perdó. En tot cas, només el Partit Popular i Vox es van oposar al projecte i van acusar el govern espanyol de voler reduir costos sanitaris i socials. Si et sembla, escoltem el popular José Ignacio Echaniz.
Ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables. Son recortes sociales en toda regla, con la excusa, eso sí, del derecho a morir.
El Ministeri de Sanitat, Joan, preveu que al juny l'eutanàsia sigui legal.
Bon argument per estar-hi en contra. Matem iaios i així no paguem. El Partit Popular i Ciutadans no es posen d'acord per anar en coalició a Galícia.
En una reunió, Ciutadans i Partit Popular mantenen la porta oberta a la unió del centre-dret a les eleccions dels parlaments català i basc.
Mariano Rajoy i José María Aznar hauran de declarar a l'Audiència Nacional com a testimonis en el judici del cas Bárcenas.
Sí, els dos expresidents del govern espanyol i del Partit Popular i també els quatre últims exsecretaris generals de la formació conservadora a banda del mateix Rajoy seran citats com a testimonis en el judici sobre el suposat pagament de les obres de reforma de la seu nacional al carrer i Gènova de Madrid, amb diners procedents de la Caixa B.
Dos maletins amb fonts radioactives desapareguts a Lleida.
El Consell de Seguretat Nuclear ha alertat del risc de manipular els equips i demana que, si algú els troba, avisi immediatament les autoritats.
Trobat el cadàver d'un home amb signes de violència al riu Ebre, a Tortosa.
Dissabte passat va ser trobat al riu Ebre al seu pas per Campredor, a Tortosa, el cadàver d'un home d'entre 40 i 50 anys d'edat amb signes de violència. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
I atenció, perquè un nen de 8 anys aconsegueix pagar el menjador de tots els nens de la seva escola venent clauers.
Sí, es diu que Oni, i amb els seus articles fets a mà, ha recaptat gairebé 4.000 euros. El nen estudia en una escola de primària de Vancouver, al Canadà. Resulta, Joan, que l'escola organitzen cada any la Setmana de la Bondat, en què cadascun dels nens ha de fer alguna cosa per ajudar els altres. La bona acció de tota la vida. El noi va proposar-se fer clauers personalitzats i, això sí, vendre'ls a $5 cadascun.
Avui es presenta Estimada Amazònia, el títol de l'exhortació apostòlica postsinodal del Papa Francesc.
L'exhortació postsinodal sobre el sínode de l'Amazònia es presenta avui i el text parlarà de la proposta d'ordenar homes casats i obrir el diaconat a les dones.
Això sí, el Sant Pare recorda sobretot els malalts, les seves famílies i els treballadors sanitaris.
Si ho va fer en un missatge de Twitter coincidint amb la Jornada Mundial del Malalt, Francesc encomanava a la Mare de Déu tot el patiment del món a causa de la salut. El bisbe de Girona, per cert, Francesc Pardo, responsable d'aquest àmbit pastoral a l'Episcopat espanyol, també demanava que es preservi sempre la vida. D'altra banda, el president del Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat dels Cristians, Karl Koch, ha assegurat que el document signat pel Sant Pare i el patriarca Ciril de Moscou, ara fa tot just 4 anys, està donant grans fruits en el diàleg ecumènic entre catòlics i ortodoxos.
I en plana esportiva, Iker Casillas serà candidat a president de la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, així és, finalment Casillas serà finalment aquest candidat a la presidència en les eleccions previstes inicialment per la tardor del 2020. Això segons ha informat aquesta matinada el programa El Larguero de la cadena SER.
Un minut, ja arribarem a un quart de nou del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb precipitacions, amb pluges que han afectat aquestes últimes hores les comarques de Girona, 7 litres a la ciutat de Girona o 4 litres a Figueres i també a la Bisbal d'Empordà. Unes precipitacions de caràcter molt feble que al llarg d'aquest matí encara poden afectar qualsevol comarca de Girona i de forma encara més puntual punts de les comarques de la meitat nord i de la meitat est. Per tant, també a la ciutat de Barcelona podrien arribar a caure algunes gotes. En canvi, tindrem una mica més de clarianes cap al sud i a ponent. De cara a la tarda, aquestes precipitacions quedarien restringides només al terç nord del país, per tant, Pirineu, Prepirineu i també punts de les comarques de Girona. La resta, nuvolositat entre variable i abundant. Baixen les temperatures, ho han fet les mínimes i també ho faran les màximes, que avui les més altes amb prou feines passaran dels 15 o 16 graus. Per tant, seran temperatures normals per l'època de l'any. La cota de neu al voltant dels 1.500 metres. De cara a demà, obertura de clarianes, tindrem més estones de sol i això permetrà que les temperatures màximes demà ja siguin una miqueta més altes i que continuïn pujant de cara als propers dies per arribar ja a un cap de setmana amb unes temperatures, sobretot diumenge, que seran pràcticament de primavera.
Gràcies, Jordi. També hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs ja resoltes a aquesta hora les dues incidències del matí, ara molt pendents de com afecta l'hora punta a les retencions a la corona de Barcelona. S'observen aturades a la Pota Sud, ubicades a l'enllaç de la P7 amb el Papiol, en sentit Martorell, també en vies com la 2, la B23 o la C32, sobretot d'entrada a Barcelona des del Baix Llobregat. També retencions a la Pota Nord, a la C58, a Sant Quirze, sentit Sud i a Ripollet, sentit Terrassa. Això repercuteix i afecta de retruc també a la circulació a la P7. I a la zona del Vallès destaquen les aturades que es formen ara a la C17 des de l'Ametlla fins a Parets, en el sentit sud també, amb retencions més habituals a la C59 i a la C60. Per últim, veiem com a les dues rondes de Barcelona, que ja van força carregades a aquesta hora, es pateixen aturades en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Per tant, anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Recordeu, primer de tot, usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, que pels desperfectes del temporal Glòria es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen però amb normalitat, segons indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Del 12 al 19 de març, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Coneixerem a fons la Galilea de Jesucrist des de la seva infància fins a la seva vida pública. Nazaret, Tiberíades, Haifa, Canà, les muntanyes de les Benaurances i Tabor, el mar de Galilea, Cafarnaum... Del 12 al 19 de març, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
4 minuts que passen ara mateix d'un quart de 9 del matí. Hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades d'un dia com avui. Berta Sacanell, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui les portades destaquen aquest Mobile World Congress que trontolla i la llei d'eutanàsia que avança cap a la seva aprovació. El periòdico titula Mobile en l'aire i afegeix que la fira decidirà divendres si obre o no després de les noves baixes. La Vanguardia destaca que les administracions pressionen els organitzadors del Mobile per mantenir-lo. Malgrat les baixes, gegants com Huawei i Xiaomi segueixen confirmant assistència. D'altra banda, també destaca que l'OMS insisteix en que es pot continuar viatjant. El diari Ara diu que el Mobile perilla AT&T, Facebook, Intel i Cisco. S'afegeixen a la llista d'empreses que renuncien a ser al Congrés i afegeix que el Ministeri de Sanitat diu que no hi ha raó per suspendre el Mobile. El Punt Avui, amb un to més alarmista, destaca que la OMS qualifica el coronavirus d'amenaça molt greu i destaca també que el Mobile està a un pas de la cancel·lació. Finalment, El País titula que el Mobile es planteja la cancel·lació malgrat el cost milionari que això suposa. Pel que fa a l'aprovació de l'eutanàsia, el diari Ara titula que Espanya reprèn el camí per ser el cinquè estat europeu que legalitza aquesta pràctica. El periòdico diu que Sanitat preveu legalitzar l'eutanàsia al juny. I La Vanguardia també ho destaca en portada i afegeix que el PP i Vox acusen el govern de voler reduir costos sanitaris i socials. Finalment, El País titula que arranca la llei d'eutanàsia amb un ampli recolzament del Congrés. Canviem de qüestions i anem a Andorra. El periòdic d'Andorra ens informa que Cristina Rodríguez dimiteix de la comissió a la UNESCO. El motiu? El seu nomenament, que va generar polèmica per la futura remuneració que rebria pel càrrec.
I ara sí, anem a plana local.
El diari Més titula que la congregació de senyores de la Soledat seguirà sent de dones. La priora Maria Dolores Nolla afirma que jurídicament i canònicament seguim tal com estàvem després del canvi d'estatus de la sang. El diari Segre obre portada titulant Nova jornada negra amb dos morts i quatre ferits de trànsit a Lleida, un motorista a la capital i una dona en una sortida de via a la C14 a la Noguera. Anem al diari de Girona, que diu que una nova llei obligarà Girona a implantar una zona de baixes emissions. El govern espanyol exigirà als municipis de més de 50.000 habitants tenir una àrea restringida al trànsit abans del 2023. Anem en plana religiosa. Catalunya Cristiana ens destaca aquesta iniciativa eclesial pionera, la conversió ecològica, com incorporar la cura del planeta a les nostres activitats quotidianes, als nostres habitatges, estar atents a les decisions dels polítics que afecten l'ecosistema, elegir economies alternatives i fins i tot estar oberts a canvis en la nostra dimensió espiritual. Flama.info destaca la Jornada Mundial del Malalt. La Conferència Episcopal Espanyola afirma que el problema de la solitud del país té les dimensions d'una autèntica epidèmia. Afegeix que 2 milions de persones de més de 65 anys viuen soles i aproximadament 850.000 de més de 80 anys viuen soles i presenten problemes de mobilitat. I ja per acabar, Religión Digital destaca que el govern tramitarà per decret la sortida de benedictins del Valle de los Caídos, però no desacralitzarà la basílica que quedarà anomenada a l'arcabisbat de Madrid.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vint-i-dos minuts que passen a les 8 del matí i avui volíem parlar d'Irlanda, on la situació política s'ha tornat inestable, o això sembla, per la pèrdua de diputats del Fianna Fáil, el partit centrista que ha perdut 6 representants, i la pujada del partit republicà al Sinn Féin, que n'ha guanyat fins a 14. En parlem de tot plegat amb el politòleg Guillem Porcells. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li així en general, quina és la situació política ara mateix a Irlanda?
Ara mateix a Irlanda ha passat una cosa que el sistema permet que passi, és que el partit que ha guanyat les eleccions amb número de vots, que és el Sinn
Féin. Senyor Porcells, sembla que hem perdut a Guillem Porcells, l'intentem tornar a recuperar. Doncs, com dèiem, ha guanyat a Irlanda, doncs el Fianna Fáil, no amb vots, sí amb escons, que és el que ens estava intentant explicar el politòleg Guillem Porcells. Qui sí que ho ha fet amb escons és el Sinn Féin. De totes maneres, estem intentant recuperar aquesta trucada i ara ens ho explicarà el politòleg Guillem Porcells, qui està seguint tot el que està passant políticament a Irlanda. Fem una petita pausa, anem a publicitat i tornem de seguida per parlar d'Irlanda aquí al programa. Fins ara.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
A Coral creem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels vostres éssers estimats. Els columbaris de Coral, ubicats en llocs sagrats, són la millor elecció per mantenir el record i on el descans etern seguirà lligat espiritualment amb els teus. Consulta les parròquies a coralmemorial.com o al 900-535-811.
Ràdio Estel.
Doncs ara sí, abans d'anar a publicitat, ara mateix passen 25 minuts de les 8 del matí, estàvem parlant de la política irlandesa i és que hi ha hagut eleccions i hi ha hagut aquesta baixada de diputats del Fianna Fáil, tot i guanyar les eleccions, i aquesta pujada en escons del Sinn Féin, el Partit Republicà Irlandès. Estàvem intentant doncs, comentar tota aquesta jugada política ara mateix a Irlanda amb el politòleg Guillem Porcells. Aquí podem tornar a saludar de nou. Guillem Porcells, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara sí, ens estava intentant explicar aquesta situació política una mica potser complicada que es viu ara mateix a Irlanda, no?
Sí, és a dir, estem vivint una situació que no s'havia viscut fins ara, i és que el principal partit d'esquerres republicà i nacionalista irlandès, que aposta per una Irlanda unida, ha guanyat les eleccions, té el, gran nombre, el major nombre de vots, i veiem que el principal partit de lletres nacionalista i que defensa una Irlanda unida, que és el Fianna Fáil, és el principal partit amb nombre d'escons. Això fa que esquerres i dretes s'hagin d'entendre per tal d'aconseguir una millor governabilitat pel país.
Es preveuen abans unes coalicions que potser són massa forçades, com vostè ens explicava, o una repetició d'eleccions?
Hi ha una part del Fianna Fáil que defensa que es vagi de nou a unes noves eleccions. També es defensa que hi hagi una coalició entre els partits de lletres i s'aïlli el Sinn Féin. Però també és cert que des del Fianna Fáil, el partit de lletres nacionalista es demana, sobretot, calma i serenor. És a dir, que el que guanya les eleccions és el Sinn Féin, és el principal partit d'esquerres nacionalista i que aboga per una Irlanda unida, i que ara és moment de recapacitar i de fer oposició, perquè la dreta s'ha enfonsat completament al país i, per tant, aquest fi del bipartidisme que vivia Irlanda s'ha acabat. És a dir, hi ha un tercer actor, que és el Sinn Féin, que feia 20 anys que estava millorant resultats. Tenim que és possible que governi les esquerres d'Irlanda si el Fianna Fáil s'absté o vota a favor per termes econòmics amb el Sinn Féin, perquè coincideixen en algunes coses del problema econòmic. I, per tant, és possible que vinguin temps convulsos a la política irlandesa. Molts pactes, alguns que no s'entenguin ni per ells mateixos, es pot dir, i amb una gran divisió dintre dels propis partits.
Sí, per aquells oients que es poguessin pensar, o pel mateix senyor Porcells, si s'ho podia pensar, que havíem deixat de parlar de Brexit aquí a Ràdio Estel, doncs no. Per tant, deixi'm preguntar-li si s'explica la pujada sobtada del Sinn Féin per aquest Brexit anglès.
En part sí, perquè el principal partit de lletres que ara tenia el primer ministre, el Fine Gael, el tema que hi havia era que va donar suport a Londres, va donar suport al Remainers, va donar suport a la Unió Europea, i això és, molts sectors irlandesos no ho han vist del tot correcte, perquè quan es va fer el referèndum va guanyar el sí, per tant, no s'entenia que el primer ministre d'Irlanda anés amb els del no. Inclús defensar-se que fes un segon referèndum, inclús defensar i amenaçar el Regne Unit amb fronteres dures amb Irlanda del Nord. Per tant, tot això també ha passat un gran desgast. De fet, alguns candidats que han guanyat l'escó eren del partit de l'exprimer ministre, però han decidit presentar-se com independents. Per tant, veiem que l'hereda tradicional irlandesa del Fine Gael està completament dividida en aquest cas. De fet, gairebé cap dels ministres va aconseguir repetir, treure representació. Per tant, toca un moment de profundes reflexions al respecte. I sí, el Brexit ha afectat completament les eleccions irlandeses.
De totes maneres, repercuteix realment aquest Brexit al comerç irlandès?
hi havia por, més que el comerç en si, el tràfic de persones, o el moviment de persones, més ben dit, entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda. Perquè sí que és cert que quan es van firmar ja coses divendres sant es va aconseguir una gran victòria, perquè es posava fi al conflicte nord-irlandès i al conflicte irlandès en si, perquè s'abolien les fronteres, la gent podia anar de l'Ulster a la resta de Manda i de la resta d'Irlanda a l'Ulster sense cap problema, sense cap mena de documentació. És a dir, s'havia creat com una espècie d'Irlanda unida.
Sense dir-ho, oi?
I ara el Brexit, en aquest aspecte, sí que és cert que hi havia por que s'estableixin aranzels durs, una frontera dura, es tornés a tirar enrere els acords de divendres sant que van costar tant d'aconseguir. Per tant, hi havia por que hi hagués mala relació amb tots els estats. De fet, un dels assumptes més polèmics de la campanya era que el principal partit de dretes, el primer ministre Baratka, era que, cuidado, que el Regne Unit pot tirar enrere moltes coses. I a la mencionera actual ja va sortir Boris Johnson dient que qualsevol persona que guanyés a Irlanda, com ho feia de forma democràtica, de forma respectuosa amb la llei irlandesa i tot això, no hi hauria cap problema, que el Regne Unit seguia treballant de tu a tu amb Irlanda i millorant relacions.
Jo no sé si al segle XXI ja es pot començar a parlar, almenys els primers anys, com el segle dels referèndums. Estem parlant de la petició de referèndum, com tothom sap, a Catalunya, del referèndum a Escòcia. Hi va haver un moviment més o menys fort al Veneto italià. Ara el Sinn Féin, evidentment, guanyant aquestes eleccions en escons, exigeix un referèndum de reunificació amb l'Ulster.
Sí, ens veiem una tendència que això crec que també és fruit de les pròpies institucions. És a dir, la gent cada cop demana més participació en política, demana poder estar assabentada d'assumptes polítics, demana prendre part, i no vol que la política decideixi en un despatx de centenars de quilòmetres o a res, o al xamfrà, sinó el fet que faci un despatx a porta tancada. Tot aquest institucionalisme s'està desmoronant. Llavors, clar, es demanen referèndums, es demanen consultes, es demanen repetir eleccions, cada cop hi ha més manifestacions polítiques, d'aquí estem nosaltres reivindicant aquesta cosa. Per tant, és molt important i crec que, tot i que és molt difícil que es faci un referèndum en el cas d'Irlanda, sí que és cert que es treballarà cap a aquesta direcció. Des dels partits unionistes de l'Ulster, que estan en contra de la reunificació, i han dit que no col·laboraran amb cap mena de referèndum, però també és cert que és una realitat que no es pot ir enrere. És a dir, quan es mira el mapa electoral d'Irlanda, veiem que tots els districtes electorals que estan tocant a la frontera nord-irlandesa han guanyat el Sinn Féin. Per tant, hi ha una realitat aquí, és que la gent d'Irlanda i la gent d'Irlanda del Nord estan compromeses amb treballar cap a aquesta direcció. Sí que és cert que no hi ha majories clares a favor de la reunificació d'Irlanda, però també és cert que aquest status quo que hi ha ara tampoc té gaire suports.
Per tant, que remogui tot plegat per un referèndum, sembla ser que, tot i que sigui molt difícil, té futur aquest referèndum?
Aquest referèndum com a tal no crec que tingui futur. Bàsicament perquè a Irlanda del Nord hi ha molt votant de que pot votar un partit a favor de la reunificació i que et voti no el referèndum. I el mateix pot passar a la República d'Irlanda. Les diferències econòmiques són molt grans, les diferències polítiques en alguns aspectes també. Per tant, de fet, quan s'està preguntant sobre si està a favor o en contra de la reunificació d'Irlanda, molta gent predomina amb l'argument de estaria a favor si no suportés tanta diferència econòmica entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda, perquè els del sud no volen mantenir els del nord i els del nord no volen ser mantinguts pel sud. Aleshores, clar, és un peix que es mossega la cua, perquè veiem com hi ha una tendència clara, com he dit abans, a favor de la reunificació, és a dir, la gent vota partits a favor de la reunificació. Ara, a l'hora de la veritat, quan es miren les enquestes, està guanyant que la gent està en contra.
Guillem Porçals, politòleg, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest en aquest programa, com sempre. Una abraçada.
Una abraçada, molt bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
3 minuts, gairebé 4, que passen a 8:45 del matí i amb referèndums o sense, ja ho deia Big Mama i la Cobla Sant Jordi, canviarem el món.
estel per tu, per fer llum al meu cor, per fer brillar els teus ulls, que tot l'amor que tinc veiessis tal com ell. De moment ho he somiat, voldria que fos cert i que el món
a primera hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Ràdio Estel.
8:39, un dia en el que també ens volem fixar en les eleccions tant al País Basc com a Galícia, que seran ja tenen data el proper 5 d'abril. Com està el panorama polític? Què és el que en podem esperar? En parlem aquesta hora amb el professor en Ciències Polítiques, Xavier Torrents. Què tal? Molt bon dia, professor.
Bon dia.
El País Basc entenc que unes eleccions marcades encara pels fets del Sasso?
Sí, però pensem que el País Basc, tal com ho diuen dins del País Basc, el gran partit polític que sempre ha sigut l'eix sobre el cap i votat tot és el Partit Nacionalista Basc. Uh-huh. A vegades no entenem prou des de Catalunya com funciona el País Basc. El País Basc va acabar ETA, sortosament, ETA era una organització terrorista i per tant això havia acabat. És veritat que també va actuar allà al GAL, però això ho hem d'entendre amb un altre clau. El Partit Nacionalista Basc, per exemple, és un partit que pot pactar molts partits, és a dir, ha pactat, de fet ara és l'acord que té principalment amb el Partit Socialista, podria pactar amb la segona força del País Basc, que és Euskal Herria Bildu, en alguns moments inclús ha pogut pactar amb Unidas Podemos, que allà també té un nom específic, però hi podria acabar pactant amb el Partit Popular. Per tant, és un partit, diguem-ne, en el qual tots poden pactar, cosa que els altres partits, la resta, no pot fer-ho.
Seria el PNB l'antiga Convergència a Catalunya?
Diguem-ne que el Partit Nacionalista Basc ho ha aconseguit molt més que l'antiga Convergència a Catalunya. Uh-huh. És a dir, porta fent-ho durant totes les èpoques. Recordem que Convergència, a part de que ja no existeix com a partit, Junts per Catalunya no ha pogut fer això. Ja no ha pogut reproduir aquest rol. En canvi, el Partit Nacionalista Basc ho ha pogut fer perquè, bueno, és la democràcia cristiana. Pensem que, bàsicament, a l'Europa Occidental resten només dos grans partits de la democràcia cristiana. Un és el d'Angela Merkel a Alemanya i l'altre és el que ja existeix a Euskadi. Però, per exemple, per posar un exemple, de les 17 comunitats autònomes, la llei més progressista que ha hagut sobre habitatge la tenen a Euskadi. Per tant, s'ha d'entendre en aquesta complexitat i, per tant, allò que és probable, doncs, que guanyarà el Partit Nacionalista Basc, allò que també és probable, que la segona força política serà Euskal Herria Bildu, per tant, l'escenari que podrien acabar fent, inclús és un escenari inclús més complex, és a dir, que el Partit Nacionalista Basc, si no obtingués majoria absoluta sumant els socialistes, doncs acabés sumant socialistes Podemos i per què no Bildu, és a dir, quatre partits en un mateix govern. Però, bueno, això ja és política ficció, perquè primer han de veure els resultats electorals de la nit del 5 d'abril, que, com vostè bé ha dit, doncs és quan se celebren aquestes importants eleccions, en aquest cas a Euskadi.
Sí, com sigui, el nou Lehendakari suposo que tornarà a pactar, o si més no tindrà la intenció de tornar a pactar amb el govern de l'Estat. Aquesta vegada, per reclamar què? Perquè si parlem de finançament, el País Basc ja el té. Si parlem de competències, el País Basc guanya en competències. Quina és la propera aspiració del País Basc?
Doncs la propera és una cosa que ha quedat, diguem-ne, estancada, que és el nou estatut d'Euskadi. Uh-huh. I aquest estatut el que pretenia és elevar al màxim, mai aconseguit en els darrers 40 anys, d'un estatut d'autonomia. Per tant, era i portar Euskadi a el més semblant que pot ser Quebec a Canadà i portar-ho, diguem-ne, fins aquí, fins on es pogués. Però sabent que Urkullu, i això és el que li he criticat, per exemple, doncs, Euskal Herria Bildu, no vol traspassar fronteres que no es puguin complir. És a dir, vol arribar al màxim d'allò que és jurídicament possible i el màxim que políticament pot negociar. Però compte, això és la mirada de Catalunya, que malauradament no és així, i no ho és, crec, en cap partit polític. En cap, vol dir en cap. Però la mirada des de Catalunya hauria de ser veure que aquest és el camí d'allò que podria ser una solució al màxim satisfactòria, però no òptima per les aspiracions també d'autogovern de Catalunya. A curt termini, òbviament, a mitjà i a termini, a les expectatives de cada persona, de cada oient de Ràdio Estel, són les que són. Però el canvi que marca Euskadi, encara que sigui més silenciós, potser encara que no es miri tant des de Catalunya, és el màxim que s'aconseguirà a Catalunya també en els propers, posem, 3-4 anys.
Tot i que sigui a llarg termini, i deixi'm que marxi una mica del tema, tot plegat podria fer que a llarguíssim termini l'Estat caminés cap a un estat federal?
És que, de fet, la proposta de l'Estatut que estaven discutint a Euskadi anava cap aquí, però no cap al federalisme alemany, que és un federalisme cooperatiu en el qual tots més o menys tenen les mateixes competències, sinó que mirava més aviat al federalisme canadenc, tècnicament o acadèmicament s'anomena federalisme simètric, o al federalisme d'Estats Units d'Amèrica, que s'anomena federalisme competitiu. És a dir, posa la mirada a Amèrica del Nord, és igual si és Estats Units d'Amèrica o Canadà. I aquesta és la mirada que, en aquest cas, Euskadi estaven fent d'entrada, per tant, el Partit Nacionalista Basc i Euskarria Bildu, però sabent, per part, en aquest cas d'Urkullu, que havia de ser aprovat, que havia de tenir el suport dels socialistes, perquè si no, no hi havia manera doncs, que s'acabés aprovant a les Corts Generals Espanyoles. Per tant, això, aquesta mirada és la que intenten fer i que intentaran fer després de les eleccions del 5 d'abril, perquè no han sortit encara reeixits, òbviament ara, perquè hi ha convocatòria d'eleccions. Però això és el que volien fer, i jo crec que després de les eleccions del 5 d'abril, governi qui governi, però amb Urkullu de president, perquè és el que diuen totes les enquestes, és el camí que intentaran fer en aquests 4 anys propers.
Marxem del País Basc i ens fixem en Galícia, on històricament ha governat el Partit Popular. Es preveu que ho torni a fer?
Bé, s'ho juguen a una carta. És a dir, que o Feijóo treu majoria absoluta o no governa, perquè ens pactaran tota la resta de partits junts. Per tant, aquí sí que és una de les eleccions més competides i competitives que hi ha sobre la taula. És a dir, el Partit Popular, en el cas de Galícia, no pot pactar amb ningú més. Podria pactar amb els socialistes en una altra circumstància? Sí, però no és l'escenari. És a dir, justament amb la política que fa no Feijóo, sinó Casado, és impossible. Per tant, o guanya Feijóo amb majoria absoluta la nit electoral del 5 d'abril, o no governa Feijóo. Aquesta és la gran disjuntiva que hi haurà.
Encara que no guanyés Feijóo i, per tant, no governés a la Junta, Núñez Feijóo sonava, sí que és veritat, com a candidat del Partit Popular a la presidència d'Espanya, de moment, però sembla que no. Està esperant el seu moment? Està esperant que caigui Casado?
Sí, està esperant el moment. El que passa és que les finestres d'oportunitat s'obren en uns moments i no en uns altres. Sí, si Casado aconseguís, que està per veure, aconseguís reformar el seu lideratge en els propers 2, 3, 4 anys, doncs llavors Feijóo tindrà difícil, perquè això també, coneixent com funciona el Partit Popular, difícilment llavors competirà amb Casado per canviar-lo, diguem-ne. Però això està per veure. O sigui, Casado, que semblava que havia adoptat la postura de Feijóo, de fer un Partit Popular més moderat, després de les últimes eleccions ha tornat al Casado inicial, que és, diguem-ne, més de la línia d'Aznar, que és més de la línia de Donald Trump, si em permeten fer aquesta analogia.
Passar, ja que parlava de Donald Trump i ja que parlàvem de l'Estat, el rei Felip VI que visitarà els propers dies a Donald Trump. De què ha de servir una trobada com aquesta?
Doncs bé, el rei d'Espanya, l'anterior, Juan Carlos I, va fer 15 visites als Estats Units. Felip VI ha fet 5 visites, per tant, els reis d'Espanya porten ja com unes 20 visites, però la propera és veritat que tindrà un rang oficial. Això ja és una qüestió de protocol, eh? És a dir, no totes les visites, diguem-ne, que hom ja ha dit, sí, totes les visites tenen rang oficial, però no totes són rebuts, diguem-ne, amb tots els honors de caps d'estat, malgrat que són caps d'estat. La propera tindrà aquest màxim rang diplomàtic a nivell protocolari o de protocol internacional, i això té a veure bàsicament amb dues qüestions. Una, perquè Donald Trump ja li agrada rodejar-se de la reialesa, ja ho hem vist en la presidència d'aquests últims 4 anys o 3 anys i escaig, Donald Trump li agrada molt el simbolisme polític, per tant, rodejar-se de reis, amb ell li va bé, per tant, això és el que la Casa Blanca vol. Però no amaguem una segona raó de la visita. Estan tocades les relacions, encara que no es reconegui, les relacions Espanya-Estats Units estan tocades per el tema Venezuela, principalment, i no, tot i que no només per aquest, i després del que ha passat en els darrers dies amb el cas Delphi, que de fet avui és notícia també durant el dia, que és, diguem-ne, aquesta política, membre del govern doncs, de Venezuela, doncs això, amb el tema de si va estar en territori internacional mentre estava a l'aeroport de Barajas, Madrid, o si estava en territori espanyol, amb aquella conversa de gairebé una hora que va tindre amb Ábalos, doncs això sí preocupa a la Casa Blanca. No possiblement a Donald Trump, però sí preocupa doncs, el govern dels Estats Units el rol que tindrà Espanya en relació, per exemple, al cas Venezuela.
Ara que em deia el professor Torrents això de que a Donald Trump li agrada rodejar-se de reis, recordo que hi ha fotografia de Donald Trump al costat de la reina Isabel II, amb una reina Isabel II molt, molt sèria, potser massa sèria i tot. Professor Torrents, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i explicar-nos tot plegat, com sempre.
Sí, hem passat del País Basc a política internacional.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Professor, gràcies, com sempre, una abraçada.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs vinga, aquesta hora i quan manquen 10 minuts per arribar a les 9 del matí. És l'hora de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Santa Eulàlia de Barcino, o de Barquino, romana, parella de la de Mèrida, que celebram sempre el dia del mes de desembre. Patrona de Santa Eulàlia de la ciutat de Barcelona i cotitular de la catedral amb la Santa Creu, Eulàlia, Eulària o Laia és, doncs, l'onomàstica del dia i cal felicitar a totes elles. Avui algunes veus discuteixen l'existència d'aquesta santa i volen circumscriure la seva existència a una dedicació pietosa de Santa Eulàlia de Mèrida. De fet, als voltants de Barcelona hi ha diverses parròquies dedicades a Santa Eulàlia i totes celebren la seva festa per la emeritana. De fet, la veneració de Santa Eulàlia barcelonina és bastant tardana. No ens és coneguda fins a l'any 650, en plena època visigòtica, a través d'un himne del bisbe Quirze i, posteriorment, segle i mig més tard, recuperada a Barcelona als àrabs, el bisbe Frodoi en trobar les relíquies que es veneren a la cripta de la catedral de Barcelona. A part de Santa Eulàlia, Santa Laia, seguim amb Sant Gaudens, o també anomenat Gaudenci, que va ser bisbe, un sant venerat a Occitània, i Sant Damià, soldat, que cal no confondre amb el company de Sant Cosme, metge.
Vuit i 52 minuts, hora de seguir escoltant més bona música. Presuntos Implicados, Mi Pequeño Tesoro.
Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 que sí. quererte. Una atada a mi espalda y otra a mi suerte. Y las tres que me quedan son tu sonrisa y tu ternura sin falta.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Catalunya, primera destinació turística de l'Estat.
Font, Instituto Nacional de Estadística.
Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oi tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar, tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vinga, doncs, a aquesta hora que recorrem territori català per conèixer les activitats que s'hi fan. Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Així a Tarragona, flamenc per a joves i adults.
Dins el cicle del festival Sona Flamenc, avui es farà una activitat a càrrec de Meritxell Pubill, adreçada a persones que tinguin o hagin tingut contacte amb el flamenc i vulguin provar la metodologia de l'escola, l'estudi de dansa, art i flamenc de Tarragona. L'assistència a la classe és gratuïta. Inscriu-te a info@artiflamenc, avui de 6 a 7 de la tarda.
I cap a Girona, 8è cicle de cinema i educació.
Aquest 8è certamen vol posar sobre la taula temes de rigorosa actualitat mitjançant la projecció d'una pel·lícula que exposi un tema a debat, el qual després de la projecció es debatrà. En aquesta ocasió es parlarà de l'addicció a les noves tecnologies i s'emetrà la pel·lícula Her de Spike Jonze i Joaquin Phoenix com a protagonista per reobrir el debat sobre l'addicció a les tecnologies. Avui a les 6 de la tarda al Museu de Cinema de Girona. L'acte és gratuït. I també a Barcelona, a Ballada de Sardanes de Santa Eulàlia, avui dimecres 12 de febrer, a 6:45 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Organitza la Confederació Sardanista de Catalunya. I també, ja per acabar, anem a Andorra. Taller de musicoteràpia per adults a càrrec de Nair Bebiano. Vine a riure i alliberar-te de l'estrès amb la musicoteràpia. Demà dijous a 9:45 del vespre a la Biblioteca Comunal Universitària a Sant Julià de Lòria. L'acte és gratuït, però cal inscripció prèvia, així que no t'ho pensis més i reserva la teva plaça a l'email biblioteca@comusantjulia.at.
I encara teníem algun acte més cap a Balaguer.
I a Balaguer descobreix els secrets culturals d'aquesta ciutat de la mà dels guies turístics especialitzats que et portaran a conèixer els racons que amaga el patrimoni. Tots els dies a les 4 de la tarda afegeix-te a les rutes guiades. Ens trobem davant la casa de la paeria de Balaguer.
Doncs vinga, va, minut i mig i ja arribarem a les 9 en punt. Berta Sacanell, que ens portarà l'actualitat més destacada. I a partir de les 9 no us perdeu el que farem en aquest programa. Parlarem, com sempre, d'actualitat sobretot judicial, amb Eulogi Broto, a qui li preguntarem doncs, per aquesta nova tramitació de la llei d'eutanàsia, o per la situació de Jordi Cuixart després de que la jutgessa de Manresa hagi decidit donar-li aquests 3 dies de permís als quals la Fiscalia suposava. També parlarem amb Lluís Serra, col·laborador de Ràdio Estel i germà marista, per tal de parlar sobre els abusos sexuals que han sacsejat una mica al si de l'Església Catòlica. I amb la Fundació Andròmines descobrirem doncs, la seva labor social. Però tot això, com us deia, serà a partir de les 9 del matí, ara de seguida que Berta Sacanell ens porta tota la informació més destacada. No t'ho perdis. Fins ara.